Perquè en una època futura tot serà diferent. Sense aigua, la gran roca mirarà fixament desmagnetitzada, nua. Ja no portarà posada ni la pluja ni l'arc de Sant Martí. L'aire indulgent i la boira alta hauran marxat. Els mussols canviaran de lloc i els nombrosos salts d'aigua s'assecaran amb el sol constant. Octavio Paz la considerava la mestra al silenci, d'altres la Maria Callas a la poesia. El cert és que en poc més d'un centenar de poemes, Elizabeth Bishop forma part del reduït catàleg de millors poetes nord-americans del segle XX, una veu admirada i estimada que no va tenir una vida gens senzilla i en canvi va saber traduir-la en una obra diàfana, una poesia autoirònica, enemiga de la solemnitat i d'una diversitat formal i temàtica notables. Avui a Ciutat Maragda celebrem l'obra d'Elizabeth Bishop a partir de l'edició de la poesia completa que ha publicat Edicions el 1984 en traducció de Jordi Fiter i en companyia en Jordi Puntí, la Xènia Diaconova i l'Olf Beltran. Obrim Ciutat Maragda.
Ciutat Maragda, amb David Guzmán. Quan un matà i mi dormí, alguien preguntando por ela chegou, deixando meu coração tristonho, deixando o mato morrendo de amor. Eu falei, eu menti, eu chorei, eu tô me dizendo. No necessitem excuses i coartades per posar bona samba, jocs i vents sobretot, però avui a més a més en tenim de coartades, perquè parlem i obrim saludant la Xènia Diaconova. Com estàs?
Què tal?
Tu no ets la coartada, ara. Jordi Puntí.
I tampoc sóc la coartada, eh?
Això mateix. El Beltran.
Hola.
I la convidada d'honor, Elizabeth Bishop, ella sí, que com sabeu ara acaba d'aparèixer, Edicions del 1984, aquesta integral de la seva poesia, poesia completa, així es diu, amb la traducció d'en Jordi Fiter i un pròleg de l'Anna Wall. L'artista, en paraules de Mark Strand, l'artista que no va escriure mai un poema dolent, no és un elogi menor, i que t'ho digui encara més un col·lega de professió. De fet, és una poeta admirada i estimada i respectada per molts col·legues d'ofici, que sé que la poesia no és habitual, diguem-ne, aquest tipus d'elogis tan manifestos, amb un reconeixement, a més, creixent i progressiu al llarg de la seva trajectòria i enllà dels premis que en va rebre força i d'importants, avui considerada, com sabem, una de les veus més importants, més notables de la poesia nord-americana del XX, amb Robert Lowell, amb William Carlos Williams, amb Wallace Stevens, al costat de... hi ha uns quants llocs d'honor en aquesta categoria, i ella, per descomptat, Elizabeth Bishop, i és una veu, per tant, pròpia, com diria el lloc comú, i singular, una veu que, dient el poema The Fish, fa així. I caught a tremendous fish and held him beside the boat half out of water with my hook fast in the corner of his mouth. He didn't fight. He hadn't fought at all. He hung a grunting weight, battered and venerable and homely. Here and there, his brown skin hung in strips like ancient wallpaper, and its pattern of darker brown was like wallpaper. Shapes like full-blown roses, stained and lost. I continua encara per uns quants versos. Ja veieu que és una veu, a més a més, diàfana, com bona part de la seva poesia, un poema molt conegut, aquest monòleg d'un jo líric que pesca un peix indefens, l'examina i empatitza i l'acaba alliberant enmig d'un gran arc de Sant Martí, que és molt bonic també al final. És una poesia molt visual, molt vívida, falsament confessional. Jo sempre insisteixo en aquesta idea, no?, que la poesia és plena de màscares i el jo poètic és ple de màscares, una de les quals és l'humorisme, que també hi és, diria en Elizabeth Bishop, no?, travessada per alguns temes que la preocupa o que la van obsessionar fins i tot famosament, la pèrdua, el desarrelament, l'espera, i d'altres evitarem, però, de posar moltes etiquetes, perquè ella mateixa en vida ho va també evitar, fins i tot la van intentar antologar i incloure alguna antologia de poesia femenina, feminista i lesbiana, i ella va dir, no m'interessa per res, no vull formar part de tot això, no? Per tant, tenim una poeta, Elizabeth Bishop, amb una diversitat de tons i d'etapes i de formes molt interessant, no? Formes com, per exemple, aquella famosa Villanelle, es diu així, no? Xènia, One Art, que també és un dels seus poemes més celebrats, i per començar per aquí, de fet, s'inicia aquesta Villanelle, aquest poema, al·ludint o parlant o referenciant aquesta, la idea de la pèrdua, no? L'art, the art of losing, l'art de perdre que anem trobant sovint en la seva poesia i en la seva vida, malauradament.
Sí, sí. El que és curiós és que la seva vida realment no forma part de la seva poesia d'una manera explícita,
exacte,
no? O sigui, ella tota la gent que ha escrit sobre ella coincideix amb que per ella eren dues coses molt diferents: la vida viscuda, biogràfica, i aquella mena de vida que és la poesia, que, clar, és una, era una vida condicionada també per la seva biografia, però que era un món a part. I ella defensava molt la separació entre la vida personal i aquell artefacte que és la vida dins de la poesia. No? Jo ara repassava, abans de venir aquí, un llibre preciós de David Carlston, que es diu Becoming a Poet, o sigui, convertint-se en poeta, o no sé com ho hauríem de traduir, que és una biografia literària de Bishop i, sobretot, una biografia més aviat de les seves amistats amb altres grans poetes, com ara Marianne Moore i Robert Lowell. I allà explica precisament que algunes de les discussions amistoses més interessants que va tenir amb aquests poetes, sobretot amb Robert Lowell, tenien a veure amb aquesta baralla, amb aquesta contradicció entre la vida i la poesia. Per explicar-ho millor, Lowell no tenia cap problema a ficar dins d'un poema seu un fragment real d'una carta que li havia escrit una amant abandonada. Li semblava que això donava més autenticitat al poema. En canvi, Bishop el renyava per fer això i deia, no, no pot ser. Deixa l'amant abandonada en pau. I la seva carta és la seva carta i el teu poema és una altra cosa. No pots parasitar. Bueno, no li deia amb aquestes paraules. Jo ara estic simplificant i banalitzant el tema, però suposo que ja m'enteneu, no?
Parasitar està molt bé, m'hauria agradat molt que li digués en aquests termes.
Bueno, però el sentit era aquest, que la poesia no havia de parasitar d'una manera tan desvergonyida i tan explícita sobre els fets de la vida real, no? Per això, per exemple, també amb un dels poemes més bonics i potser també més fàcils d'entendre, el Bishop, que és el Manuel Zinho, no? D'aquell llibre Zinho, de Brasil, sí. Que és la història d'un jardiner, que ella diu que és el pitjor jardiner del món, a partir de Caín,
des de,
no?
Des de Caín. Sí, sí, no hi ha hagut pitjor jardiner des de Caín, exacte.
Sí, que és un personatge que és absolutament desastrós i alhora te'l fa entranyable. Doncs, en aquest poema hi ha un subtítol que diu parla un amic o una amiga, clar, no ho sabem, a friend, diu en anglès, no sabem si és amic o amiga de l'autora. És a dir, ens explica la història d'aquest jardiner i d'aquesta persona que estava per la qual treballava el jardiner, que no sabem si és home o dona, però ens deixa molt clar que no és una història real viscuda per ella, sinó que és un relat que li ha... Bueno, és una història, sí, que algú ha compartit amb ella, com deixant molt clar, no, això no forma part de la meva experiència, això és l'experiència d'una altra adaptada en un poema.
Però és un artifici, també, eh?
Clar, clar, òbviament, o sigui, òbviament, sí.
Mira, aquest està molt bé perquè aquest és un dels poemes també que... Jo no he llegit tot el llibre, és molt difícil. A més, és un llibre que, o sigui, la poesia completa hi vas entrant i vas llegint els poemes i tornes, i... però sí que he llegit més la secció de poemes que ella va escriure a Brasil o després de Brasil, no?
15 anys s'hi va estar, no?
S'hi va estar 15 anys, exacte. Això després, si voleu, podem fer una mica de perfil biogràfic. Tot i que és veritat que no surten els poemes directament, però sempre hi ha aquest rerefons, no? I molt sovint al final dels poemes d'alguna manera t'ajuda a entendre. I t'ajuda molt a entendre també com la relació amb Robert Lowell, que tu tens aquí, portes les cartes, que això també en podem parlar, si voleu, però... aquest poema concretament, bueno, hi ha una cosa important, que és que el traductor al català parla d'ocupes, perquè en anglès ella fa servir squatter, però jo no crec que siguin ocupes, o sigui, jo crec pel context i per alguna cosa que he llegit són habitants de favela, són les faveles. Llavors ens hem d'imaginar l'apartament l'àtic on ella vivia amb la Lota Gimacedo a Rio de Janeiro, tocant a la platja de Casablanca, de Copacabana, perdó, i ens hem d'imaginar les faveles que hi ha a prop. I jo crec que, d'alguna manera, o bé és algú que viu més a prop encara d'una favela, i, per tant, hi ha aquest Manuel Zinho, que després surt amb un altre poema, també, no? Que el que fa és treballar, i treballar d'aquella manera. És un poema una mica colonial, perquè la mirada és colonial, però hi ha una tendresa de fons molt especial. Crec que a més, al final acaba dient faré l'esforç de la persona.
D'estimar-te.
No?
Sí,
no és ella, evidentment, és la veu poètica. Jo crec que això, a més, és una cosa que la treu molt bé d'Eliot, no? L'agafar, assumir veus poètiques d'altres, i ella ho fa, tu abans parlaves d'humorisme, i ho fa amb aquest punt sempre de distància irònica. Clar. Que és molt gratificant, que tu vas llegint, i molt, molt sovint això que deies, jo m'ho vaig apuntar, això del pitjor jardiner des de Caim, que evidentment és una exageració, però m'ho vaig apuntar més sense això, és molt Oden. L'Oden té poemes d'humor, humorístics, o una mirada, diguem-ne, pot ser molt seriós i alhora ser molt humorístic, no? I crec que aquí, en aquest poema, ja és això, clarament.
De fet, el poema, la referència que feies, no? És el primer mateix vers que diu half squatter, no? Aquesta,
sí.
Half tenant, que és aquesta definició del pitjor jardiner. Tu també el tens per aquí, Adolf?
Sí, sí. Jo en tenia un altre, que és el de la gossa rosa, que també està molt bé i està datat a Rio de Janeiro, i en aquest cas mostra la seva simpatia o la seva empatia per una gossa rosa que no té ni un pèl, que deu tenir els cadells amb alguna altra banda, i això li permet també d'expressar la seva simpatia una mica per la gent, potser sí, els ocupants de les faveles, la gent doncs, una mica més desarrelada i més desposseïda en aquella ciutat de Rio de Janeiro, anys 60. Diu, tu no en saps res? Surt a tots els diaris. Per resoldre el problema, què fan amb els captaires? Els agafen i els llencen a les aigües del riu. Sí, idiotes, paralítics i paràsits es van gronxant de nit en aigües residuals que surten dels suburbis on no hi ha gens de llum. Si fan això a tots els pidolaires, drogats, beguts o sobris, amb cames o bé sense, què no faran a un gos malalt i amb quatre potes? Mira, sobre aquesta faceta més humorística de la Elizabeth Bishop, hi ha una anècdota que ara podem recontar a partir del testimoni de la Mary McCarthy. La Mary McCarthy, novel·lista, crítica, amiga de tota la vida, per exemple, de Hannah Arendt, en tot cas de molta llarga durada, i que abans tu feies referència a les males relacions entre poetes o entre escriptors. M'ha fet gràcia una cosa, i és que aquesta, la Mary McCarthy, va tenir un plet famós a l'època amb una dramaturga, amb la Lillian Hellman, i va arribar a dir de la Lillian Hellman que cada paraula que la Hellman havia escrit és una mentida, incloent-hi els i els el.
És a dir, conjuncions, articles, conjuncions i articles entren en el pack de la falsedat.
Sí. Però és veritat que l'Elizabeth Bishop tenia molt bona fama entre altres poetes, com ho demostren els testimonis del Howard Moss, i altre cop de la Mary McCarthy. El Howard Moss, que poeta i editor de poesia del The New Yorker des de l'any 48 fins a la seva mort l'any 72, aquest tall l'hem tret d'un documental excel·lent d'una televisió de Carolina del Nord dels anys 70 sobre Elizabeth Bishop.
I think of all poets, Elizabeth is most admired by the most varied group of poets.
I would like to have been Elizabeth, I think, to have had those wonderful images, those very amusing images inhabiting my mind, just as, I don't know, I would like to have been Mozart for the same kind of reason, not for fame, but because of the music.
El Moss diu això, de tots els poetes, l'Elizabeth era la més admirada per una diversitat més gran de poetes, i la Mary McCarthy, que diu que li hauria agradat ser l'Elizabeth per tenir aquelles imatges esplèndides al seu cap, de la mateixa manera que li hauria agradat ser Mozart, no pas per la fama, sinó per la música. I allò que dèiem d'una escena, d'uns versos divertits, la Mary McCarthy i la Elizabeth Bishop van coincidir a Vassar, un institut de Nova York, o una, no sé si una universitat, en aquell moment només per dones, que, en fi, eren més o menys rebels, havien una educació prou acurada, sobretot en arts liberals, etc. Era l'època de la Gran Depressió, la McCarthy de la promoció del 33, la Bishop del 34, i la McCarthy explica que en aquell temps a la Elizabeth Bishop la veien més aviat com una escriptora còmica, i en recorda uns versos.
I think we have more sense of her as a comic writer. I think of a poem she wrote about living next to the toilet. Let's see if I can remember it. Ladies and gents, flushing away your excrements. I sit and hear beyond the wall the sad continual waterfall that sanitary pipes can give to still our actions primitive. Now that poem was well known in the smoking room of our hall.
Veus, la categoria poètica...
Aquí, de tota manera, hi ha un rerefons important aquí, perquè, clar, totes dues van anar a Vassar, i la Mary McCarthy va escriure aquesta novel·la que es diu El grup, que és una mena de novel·la de nenes, de noies, vaja, alliberades, modernes, i molta gent sospitava que un dels personatges estava basat en la Elizabeth Bishop. Ella ho negava, sempre, va negar-ho, però sempre va quedar aquesta ombra de dubte, i de fet havien sigut molt amigues, però justament a partir de la publicació del grup, que em sembla que és de l'any 65, i que diria que en castellà la va traduir el Gabriel Ferreter, no n'estic segur, però diria, perquè sé que va traduir un parell o tres de llibres de la Mary McCarthy, i diria que aquesta ho era. I a partir d'aquest llibre van perdre una mica l'amistat. Clar, hi ha tota una xarxa que és interessant de seguir, perquè la Mary McCarthy era íntima de la Elizabeth Hardwick, l'autora de Nits d'Insomni, no? Que alhora havia sigut la dona i després ex-dona del Robert Lowell. Abans, quan la Tuixènia deies això, que el Lowell no tenia problemes per agafar cartes, en realitat hi ha tot un llibre que és el Dofí, The Dolphin, que està basat en les cartes que s'escrivien amb l'Elizabeth Hardwick abans de separar-se i en el procés de separació. I llavors publica el llibre un cop s'han separat, i és clar, per la Hardwick és terrible, no? I vull dir que no entén aquella...
Sí, la Bishop estava totalment en contra.
Exacte. Sí. I això em porta a una cosa que crec que és, per entendre millor encara la seva poesia, crec que està molt bé tenir la correspondència amb el Lowell, perquè eren molt amics. Es portaven 6 anys, el Lowell era 6 anys més jove, però s'havien conegut a través d'un altre poeta, també, que era el Randall Jarrell, que era un d'aquests poetes preferits del Ferreter. Que no... Ferreter, hi ha un moment on en un informe d'aquells de lectura, sí, li diuen que li proposen que es miri un llibre d'un poeta que es diu Evan Connell, i ell els diu, mireu, l'Evan Connell aquest és de segona fila. Si voleu traduir poetes americans, teniu l'Elizabeth Bishop, teniu el Robert Lowell i el John Berryman. I és, bueno, en aquell moment, no? Allò, i el...
Algú li va fer cas.
I algú... Bueno, li van fer cas relatiu, perquè van sortir antologies, clar, no? Em sembla.
Sí, sí.
Vull dir, no, tampoc no ho conec gaire. Però sí, vull dir que és... ara no sé per què ho explicava.
No, això. Per la correspondència a Lowell i Bishop.
Exacte. Sí. I el Randall Jarrell, i el Ferreter també diu, i el pobre Randall Jarrell, diu el pobre Randall Jarrell perquè s'acaba de morir, l'ha atropellat un camión, no se sap, sempre hi ha hagut el dubte de si realment havia sigut un error o era ell que s'havia llançat sota el camió perquè passava una gran depressió. Curiosament, mig any després, el Frank O'Hara mor també en una platja i de la mateixa manera, no? Atropellat, en aquell cas, per un bugui, em sembla,
sí,
que era així.
Sí, sí.
Però, vull dir, i les cartes d'ells dos, realment és una amistat molt profunda que, on parlen de poesia, on fan una cosa que més era això, jo crec que avui dia els poetes, no sé si jo crec que ja no ho fan, la gent s'enviava poemes, no s'enviava llibres de poesia, s'enviava un poema.
Sí.
O sigui, mira, t'envio aquest poema i a més, hi ha un moment, jo no les he llegit totes, ni molt menys, però he llegit algunes, i hi ha moments on la Bishop li diu, mira, t'envio aquest poema, cuida'm-el, perquè no en tinc còpia. Sí, si no, saps?
Si
no,
risc, això.
Si no, i llavors l'altre, evidentment, li ha de tornar el poema. Suposo que deu tenir una còpia escrita a mà, però bueno, hi ha aquestes coses. Llavors, clar, som molt primmirats, perquè poema per poema hi ha tot aquest procés. I en el cas del Robert Lowell i aquesta correspondència, que jo no sabia que s'havia traduït...
Sí, 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 jo l'he portat amb l'edició castellana de Vaso Roto, és un recull de cartes que es diu Palabras en el aire.
Vaso Roto té bastanta cosa, Bishop.
Sí, correcte.
Sí. I fins i tot una biografia que va fer la Meghan Markle. Perdó,
sí.
Que aquí estem...
Sí, perdoneu. Sí, jo
estons de paraules se succeeixen. Sí.
volia agafar el fil d'aquesta correspondència que realment és apassionant i és molt interessant veure com s'alimenten mútuament, no?, aquests dos escriptors, com la Bishop li envia la descripció d'un somni, per exemple, no?, que els seus somnis també eren extraordinaris. A mi ja m'agradaria... Ostres, com m'agradaria tenir ni que fos un somni, un malson de la qualitat artística dels mansons de la Bishop, que diu... Un dia, diu, fa quatre dies vaig somiar que veia una sirena al mar, hi havia un moll amb taulons de fusta i la sirena, que tenia molta gana, veia uns musclos penjats d'aquells taulons de fusta i s'aferrava aquells musclos i els volia arrencar perquè tenia molta gana i jo veia tot això i m'horroritzava. Clar, aquest és el somni de la Bishop, que clar, que igual que la majoria dels seus poemes passa com en tercera persona, no? Hi ha una mirada com objectiva o que pretén ser totalment objectiva sobre aquest espectacle estraníssim de la sirena menjant-se musclos amb voracitat perquè té molta gana. Llavors Lowell va agafar això i ho converteix en un poema seu, bueno, en un fragment d'un poema seu, però escrit en primera persona. Jo era una sirena,
que bo.
I arrencava, no, ja no són musclos sinó percebes, però bueno, en fi, no són bitxos gaire diferents, però ho passa a primera persona perquè la seva poesia té més tendència a la confessió o a
l'artifici de la primera persona. Com
exacte, sí, exacte.
Tampoc vol dir que ell fos una sirena menjadora de musclos.
No, però sí, després també, no, hi ha jocs de correspondències entre els seus poemes. La Bishop escriu L'armadillo, no?, un dels seus poemes més famosos.
Que tots sabem que és la raó per la qual en Jordi li agrada tant aquesta poeta. Perquè té una debilitat pels armadillos.
No, bueno, això és un altre tema. Però no, t'he de dir que no havia llegit, no coneixia aquest poema, quan vaig escriure Pell d'armadillo. No,
jo també, quan veig un armadillo penso en el Jordi, immediatament. Però...
Bueno, un dia us explicaré la col·lecció d'armadillos que tinc, que de gent... Per culpa d'aquest llibre, fins al punt que en tinc, el vaig haver de llançar, en tenia un de dissecat, que em van portar des de Bolívia i que un cop a casa la dissecció era de tan mala qualitat que va començar l'armadillo es va començar a moure. I no explico res. No explico res.
Sort que no vas escriure Pell d'escursor.
Exacte.
Doncs això, la Bishop escriu L'armadillo i el Lowell li contesta fent un poema que es diu L'hora de la mofeta. I li diu, amb una carta, amb un to així juganer, bé, ja sé que una mofeta no és un gran regal per una senyora, però no et preocupis, la mofeta sóc jo.
La mofeta sóc jo.
A mi m'agrada molt aquest poema. Després el podem comentar
sí,
també.
Sí.
No, sobre la relació entre Bishop i Lowell, en aquest documental al qual ara em referia, es diu que és una amistat o que va ser una amistat closed, propera, i tense. És a dir, que al llarg de la vida van tenir una relació d'aquesta mena, i la Mary McCarthy, que era amiga de tots dos, amb aquesta volubilitat a la qual es referia abans el Jordi, doncs explica també quina mena de relació va haver-hi entre els dos poetes. I ella parla d'amor, i d'amor per part de Bishop en relació amb Lowell.
I think Elizabeth was in love with him, really in love with him. She loved him because he was a poet, and she loved him because he was mad. And she had a vein of madness, as is known in her own family. I think she offered more criticism of Cal's work than he did of hers. I think her work was too perfect to invite criticism, you know.
És molt interessant perquè diu això, diu, em sembla que realment ella se'n va enamorar, que l'estimava perquè Lowell era poeta i també perquè estava boig, perquè ella, Elizabeth Bishop, també tenia una vena de bogeria en la seva família. Mm. La seva mare la va perdre als 5 anys, no?, perquè la van internar per culpa de problemes psiquiàtrics. I diu que l'Elizabeth Bishop criticava més els treballs del Cal, que és el pseudònim de Lowell, que no pas a l'inrevés, perquè, segons la Mary McCarthy, la poesia d'Elizabeth Bishop era tan perfecta que no admetia crítiques. I aleshores també sobre aquest enamorament, clar, la imatge és la d'Elizabeth Bishop, tu abans t'hi referies històries, David, no? Amb l'etiqueta que ella refusava de lesbiana, no? I sobre això he estat llegint algunes pàgines d'aquesta biografia que li va dedicar una antiga alumna, la Megan Marshall, guanyadora d'un premi Pulitzer per una biografia anterior. És també a Vaso Roto. I en aquestes pàgines Marshall explica que Elizabeth Bishop es resistia a ser coneguda com la primera dona poeta que ensenyava literatura creativa a Harvard. Tampoc no volia que la identifiquessin com a dona poeta i insistia que homes i dones no escriuen pas de maneres diferents. I, és clar, això en una època en què, no sé ara mateix com es troba la cosa, però en aquell moment aquesta posició conciliadora, si es vol veure així, rebia cada cop més atacs. I fins i tot textualment la mateixa Bishop va dir, diu, que a ella no li agradava compartimentar les coses i que li agradava tot, li agradava el blanc i el negre, el vermell i el groc, els joves i els vells, els homes i les dones, tot barrejat. Això, diguéssim, determinats corrents més separatistes del feminisme doncs no ho veien gaire de bon ull.
Sí, era contracultural en aquell moment.
Sí. Això ho explica també el Colm Toivin, té un llibret que es diu On Elizabeth Bishop, que bàsicament el que fa és analitzar els poemes i relacionar-los, i explica també la relació amb la Marianne Moore, que és l'altra, diguem-ne, d'aquesta línia, si voleu, de tradició. Clar, ella, la Marianne Moore, és més gran que l'Elizabeth Bishop i li fa una mica, de mare. Jo crec que el Lowell és com el germà petit i, en canvi, la Marianne Moore és una mica la mare, i fins al punt que al principi la Bishop li dona poemes per llegir i la Marianne Moore s'atreveix a canviar-los. Hi ha uns quants versos que ella li diu, bueno, això està bé, però estaria més bé d'aquesta altra manera. I aquesta relació, que és molt franca i molt, molt personal i molt honesta, a mesura que es van fent gran totes dues, no diré que es distanciïn, perquè no és això, però sí que a la Marianne Moore li costa entendre que hi ha un fons de relació homosexual i unes referències homosexuals. I, per exemple, hi ha un poema que és el xampú, sí, que és un poema molt essencial i molt bàsic, però molt bonic, això d'explicar que és un bany, no?, l'aigua amb l'espuma, vaja, i imaginar-se que en l'escuma hi ha certes coses, no? I aquest poema, doncs, a la Marianne Moore no li agradava. I perquè de cop va veure, o sigui, gairebé, el Toivin diu, és gairebé com si de cop s'hagués tret un vel dels ulls i veiés, ah, val, però resulta que és lesbiana, i per tant tot el que havia llegit anteriorment d'ella de cop es podia rellegir amb una clau, no sempre segurament, però amb una clau d'amor homosexual, no?, o d'atracció homosexual. I això és, penso que és revelador també, no?, d'entendre com escriu en una època on tot això encara no és tan evident, però ella, en canvi, ho defensa, i hi ha també una defensa, per exemple, bueno, és igual, d'altres, és igual, que la Xènia té ganes de dir coses.
Sí, no, m'agrada molt que treguis el tema de la Marianne Moore. A mi em sembla això interessantíssim, aquesta relació entre elles dues, no? O sigui, tot el que has dit és cert, no? I també es coneixen, clar, quan la Bishop té 23 anys i la Moore en té 47, o sigui, estan en moments vitals diferents.
Imagina't.
I és, això que deies, que li fa de mare, a més, literalment es coneixen l'any, em sembla que es coneixen just l'any que es mor la mare de la Bishop. I és veritat que hi ha aquesta relació de protecció per part de la Marianne Moore, però alhora també, curiosament, per part de la Bishop, que tothom diu que era una persona tímida, reservada, que li costava, en realitat, almenys fer el primer pas en les amistats, en l'amistat amb la Moore és molt directa, és molt franca i molt llançada des del primer moment. En el llibre que jo he citat abans, el David Calston explica que bueno, es coneixen, es caben bé mútuament des del primer moment, i l'endemà la Bishop pren la iniciativa i convida la Marianne Moore d'anar juntes al circ. I després li diu, ara t'enviaré un dels meus llibres preferits, que és la biografia de Gerard Manley Hopkins, no? Aquest, un dels grans poetes del XIX anglès. T'enviaré aquesta biografia que m'agrada tant, i si t'interessa un altre llibre que també recomano, també te la regalaré. Però és un llibre molt diferent. És un llibre sobre tatuatges. Jo això ho trobo deliciós. Sí, que la curiositat d'Elizabeth Bishop fos omnívora, no? Que li interessés tot. I és curiós aquest contrast entre el seu temperament més aviat depressiu, bueno, sabem que va tenir depressions, no?, que també pel fet de l'alcohol. Sí, exacte. Doncs sabem tot això i alhora hi ha la seva vitalitat immensa i la seva curiositat per tota mena de coses. A la seva biblioteca doncs, hi havia llibres molt diversos, els llibres sobre tatuatge al costat d'una biografia de Gerald Manley Hopkins, perfectament compatibles. Over my fretful feeling fingertips, over my bitter tainted trembling lips, with melody deep, clear and liquid slow.
Seguim a Ciutat Maragda, avui celebrant a Catalunya Ràdio l'obra poètica Elizabeth Bishop i parlant de fida, de totes les cares, del punt aquest també de màscara eliotiana i de distanciament i d'humorisme, no? Jo ara tenia, se m'ha obert un altre cop per un dels poemes segurament més coneguts i analitzats d'ella, que és aquesta Vilanel, que jo deia fa una estona, que és una forma poètica que pel que he llegit és l'única vegada que la va fer servir i que fins i tot en els molts esborranys previs d'aquest poema tenien una altra forma. És per una mica que m'agradaria entrar-hi a les formes poètiques que va triar Bishop, on efectivament aquest art de perdre té, des del primer vers, no? The art of losing isn't hard to master, no? Diu la traducció en Jordi Fiter, no és gens dificultós dominar l'art de perdre. Hi ha una estrofa que efectivament fins i tot diu, llavors has d'entrenar-te a perdre més i ràpid, rostres i noms, llocs on volies viatjar, cap d'ells suposarà cap mena de desastre. M'agrada molt la imatge de la pèrdua, no? O de perdre i perdre's també com a entrenament gairebé, no? I que en cap cas hi va desdramatitzant algú que en vida va perdre, començant pels seus pares, tantes coses, no? I que es va perdre ella orbitant pel planeta i que potser als 15 anys del Brasil, no? Juntament sí, amb una relació sí. el més estable possible van ser els més estàtics de la seva vida, la resta de la seva estampa peripatètica. És curiós que tingui aquest punt també de dir, no solemnitzarem la pèrdua ni la plorarem, no? Sinó que posarem aquest punt de dir, escolta, no passa res, no és cap desastre, he perdut les claus de...
Sí, jo crec que és un... O sigui, ella, quan està escrivint aquest poema, envia una carta a l'editora del New Yorker, que publica poesia, i dient-li, estic escrivint un poema que és el més trist que he fet mai, cada vegada que el llegeixo els amics es posen a plorar. Vol dir que deu ser un bon poema. Vull dir que ella és perfectament conscient que aquest és un poema que parla d'ella i de la seva pèrdua.
I és un poema alhora tràgic i divertit.
I aquesta és la gràcia, perquè la forma de la Vilanel, per començar, que és l'única vegada que va escriure una Vilanel, fa que sigui alegre...
Perquè és repetitiu, no? És com una cançoneta.
El ritme, exacte. I de mica en mica es va tornant més fosc, no? També recordo, hi ha una carta amb el Larkin, amb el Lowell, que diu, t'agrada el Larkin? Diu, el Larkin m'agrada, diu, però és que sempre és tan directa en la misèria i en la foscor, a mi m'agrada disfressar-la, no? I aquest poema és claríssim, perquè, val, no parla d'ella, però la història amb la com es diu, Carlota?
Lota
Gimaceu, no? Que, clar, estan 15 anys de... Quan la deixa per tornar a Nova York, la primera visita que la Lota fa, arriba, va al seu pis i se suïcida. O sigui, això és brutal. O sigui, és un trencament tan bèstia que d'alguna manera la teva vida t'ha de marcar, no? I l'altra cosa és els llocs on acaba marxant. Sempre, o sigui, és molt revelador que el llibre que es diu Qüestions de viatge té dues parts, no? Brasil, per mi és el llibre central, no? Té Brasil i l'altra part que es diu els altres llocs, elsewhere, no? Que els altres llocs són el seu passat, a Nova Escòtia, on no va tornar mai més, on va créixer amb els oncles i amb els avis, i no va tornar mai més, un cop va allunyar-se d'allà. I els altres llocs on havia anat vivint, no? I on s'havia anat movent, a Boston, a... No sé si havia estat a Nova York, això no ho sé, però vull dir que sempre hi ha una sensació de marxar i de fugir. I fins i tot hi ha un poema, quan arriba, em sembla que és el primer poema, el segon, quan arriba a Brasil, que es pregunta, he fet bé de marxar? No sé com ho diu exactament, hauria de buscar, però...
Que a més a més a Brasil s'hi queda després una malaltia...
Una intoxicació.
Això mateix, una intoxicació, per accident, no?
I a Nova York sí que hi va viure, perquè ella deia que el poema de l'home Arna, que és un dels més famosos seus, és el seu poema de Nova York, si no m'equivoco, no? I també és curiós, mira, ara, en aquest llibre de la Meghan Marshall, no?, que veig que fullejant m'he trobat el nom del Jordi Puntí, que també hi va col·laborar, no?, amb l'autora, amb la la biògrafa de la Elizabeth Bishop, i és interessant perquè aquest llibre també és una estructura una miqueta curiosa, no? Perquè són 6 capítols de biografia de l'Elizabeth Bishop, però després, en cada cas, ella, l'autora, la Meghan Marshall, doncs introdueix elements memorialístics, és a dir, sobre la seva pròpia vida, sobre la seva relació amb la biografiada, amb la Bishop, i a vegades d'una manera una miqueta més tangencial. Sobre l'Elizabeth Bishop com a professora de Harvard, com aquella primera dona doncs professora de literatura creativa, explica la Meghan Marshall la impressió que li va fer. Diu, era una classe curiosa, ella era una dona baixeta i amb una edat més gran de la mitjana, tímida, nerviosa, i que, esclar, davant d'uns alumnes que el que volen és aprendre a fer poesia, a escriure poesia, el primer que els diu és que la poesia no es pot ensenyar. Cosa que, clar, després la Meghan Marshall, quan ho comenta en altres cercles, li diuen, però quina irresponsabilitat per part seva, deu ser que és una gandula, etc. No? Però la Meghan Marshall diu, no, no és això, diu, més enllà de que probablement la gent que té molt de talent innat per una cosa no és la millor a l'hora d'ensenyar-la, en el fons hi ha una qüestió, diguéssim, de sinceritat i una petició als alumnes de vosaltres heu de seguir el vostre camí, vosaltres heu de viure la vostra vida i a partir d'aquí fareu poesia, no? Podreu fer poesia. De fet, la Meghan Marshall acaba perdent les ganes de fer poesia i tendeix cap a una altra banda, tira per la biografia, etc, etc. No?
Sí, jo la conec, eh? Personalment vaig coincidir amb ella a la Biblioteca de Nova York i amb projectes, estàvem, feien projectes al mateix temps, diguem-ne, i vaig, bueno, vaig estar un any veient com ella treballava en el fons de l'Elizabeth Bishop i molt de Robert Lowell, perquè ella també havia anat a classes amb el Lowell.
Sí.
Em sembla que la biografia ho explica, no?
També. Sí, que a més a més Lowell en aquell temps seu d'estudiant era molt més famós que
era
no pas
molt,
ella,
exacte.
I en canvi la glòria pòstuma li ha anat molt més a favor a Elizabeth Bishop que no, part, que no pas a Robert
per
Lowell.
Per cert, que pels oients, Lowell també està traduït al català, eh? Hi ha, a Quaderns Crema hi ha un volum que reuneix Morts per la Unió i A punts del natural, em sembla que és, que és on hi ha el poema de la mofeta que deia la Xènia, que respon al poema de l'Armadillo, que és un poema que a mi m'agrada molt perquè també... Bueno, és que tots els poemes...
Ja ho sabíem, això.
Ja sí, però no té a veure amb... És posterior, però és un poema que comença dient... Aquest és el moment de l'any en què gairebé cada nit veiem els fràgils i il·legals globus de foc. Això és Sant Joan. A Sant Joan hi ha aquesta tradició al Brasil, a molts llocs, sobretot a la costa, de fer aquesta mena de globus d'aire, no? que els fas elevar, no? Aquests globus petits. El que passa és que són il·legals perquè el que passa molt sovint és que acaben caient i el foc encén el bosc. I, encén, i llavors, doncs... I diu, pujant al cim de la muntanya, alçant-se en direcció a aquell sant, que aquí encara és molt venerat, les cambres de paper es posen vermelles, s'omplen de llum i es van movent com cors. Que és la imatge també és molt bonica, no? La idea d'un cor que batega. Per tant, és un poema que comença amb una alegria, no? Amb una imatge feliç, però de seguida la persona, que la veu poètica que mira, veu com comencen a caure aquests globus i s'encén. I llavors el que fa en realitat és explicar com ho pateixen els animals, no? Com, d'alguna manera, la mà de l'home, si vols, tu, acaba fent malbé i hi ha uns mussols o òlives, no sé què són, ous que perden el niu perquè l'arbre es crema. Hi ha tota una sèrie d'animals, hi ha un conillet, no? Hi ha tota una... I hi ha l'armadillo, no? I la imatge, que jo crec que a ella li interessa, perquè a més a Brasil l'armadillo és tatú, és raro que bueno, suposo que no devia voler-hi posar tatú, però bueno, és així, que és que sobre la pell de l'armadillo, que és aquella mena de closca, s'hi fan com uns topos, com uns piquets roses, no? per la llum. Al final, jo crec que el poema va d'això, no? D'intentar, perquè a més, o sigui, aquesta és una altra cosa que trobem en molts poemes, l'utilització dels animals, el peix que dèiem abans i tal, i els colors. El gos rosa està ple de roses, és molt curiós també, no?
Mira, si voleu, tenim un tall de l'Octavio Paz sobre aquesta faceta de pintora, els ulls de pintora i la mà de pintora, en el sentit d'autora d'aquarel·les, però també com es nota en la seva poesia aquesta mirada d'Elizabeth Bishop.
She has the eye of a artist, of a painter. Many times poets develop sometimes too much the ear, She had a beautiful ear, great ear to hear the voice, to hear the words, but better than that, eyes.
Això, no? Que sovint els poetes desenvolupen molt l'oïda, tenen molt bona oïda per les paraules, però en el cas d'Elizabeth Bishop, a més d'això, tenia els ulls.
El va traduir, però. Sí. Hi havia un poema d'Octavio Paz traduït per ella.
Sí. Que també tenia relació durant molts anys. També aquí surt la fascinació d'ella per alguns versos de Miguel Hernández, concretament l'elegia a Ramon Siger, si no recordo malament, i un altre segon i últim tall d'Octavio Paz referit a Elizabeth Bishop, la seva amiga, a la qual qualificava de mestra del silenci.
She was master of silence. And that is very important. This communication of not only of the evident things, the said things, but the unsaid things. Because I think our lives are made not only for the things that we said, but the things that we don't say, that we cannot say. And the job of the poet is to show it, to show the silence. And Elizabeth was a master in this difficult art.
De cop i volta,
no cal traduir-ho.
Em sembla una veu joveníssima, potser perquè tinc una imatge d'Octavio Paz més envellida, no? I de cop no sé quina època és aquest documental. Ja anem veient, alguns poemes que van sortint, aquesta diversitat de formes que dèiem. N'hi ha una, per exemple, que és un... Vaja, també hi ha poemes molt narratius, un que és un conte poètic, si voleu, molt divertit, també, El ratolí que van penjar, no? Hi ha una...
Això, per cert, també, en una de les biografies explica el poema en prosa sobre un ratolí penjat.
Sí.
Bé, és entre cometes autobiogràfic, però ve de la imatge de veure... Ella tenia li agradaven molt els gats, i el gat que tenia en aquell moment tenia una joguina, que era un ratolí, clar, de joguina, que algú, per casualitat, per atzar, el va penjar d'una corda perquè s'havia perdut, no sé què, i en veure aquell ratolí de joguina penjat, se li va ocórrer què passaria si fos un ratolí de veritat. No? Em sembla fantàstic el punt de partida del poema. Jo volia també estirar aquest fil dels animals que surten, sí, no?, en la seva poesia. És veritat que en surten molts, i jo crec que hi ha un esforç per no humanitzar-los massa. No? Un esforç ben aconseguit. És a dir, la natura, tal com la presenta Bishop, sempre és una natura on la presència humana és lamentablement inevitable, però seria millor quasi que no hi fos, no? I llavors, hi ha com una mirada, a mi em sembla percebre una mirada que estima la vida, però posa la vida per damunt de l'espècie humana. És a dir, no presenta la vida en totes les seves manifestacions, però sense privilegiar per res l'espècie humana, sinó més aviat al contrari, no? Presentant el ser humà com l'animal menys afortunat.
Ella va ser molt feliç, no?, de nena, en una granja, amb els seus avis, i aquell poema que és una meravella, de l'Ant.
Sí, oh, mira, és dels meus preferits. Veus? Justament volia parlar de l'Ant. M'ho has tret de la boca.
No. A mi m'encantaria que el llegissis tu, almenys algun fragment. No sé, el David, que és el que mana.
Home, sí. Hem vingut a llegir i estem llegint poc, és veritat. Si el tens...
Aviam, on era?
I si no, mira, vés buscant. El teniu ja localitzat, i si no...
Sí, sí, ja l'he trobat. 354. Sí, però a més, és que, clar, és un poema una mica llarg, i la gràcia és aquest crescendo que fa, que és molt de la Bishop, no? Que l'acció, el protagonista, en aquest cas l'Ant, bueno, és una femella d'Ant, que es va introduint molt a poc, apareix al final. Al principi el protagonista és un bus, és un autobús que va passant per una carretera rural i va pujant gent a l'autobús, se senten unes converses als seients de darrere.
Això és molt commovedor, eh?
És meravellós, no?
Els avis.
Sí, gent que parla, gent que parla de la vida i de la mort, d'algú que s'ha donat a la beguda, d'algú que l'han hagut d'ingressar, és a dir, totes aquelles coses que també formaven part de la vida de Bishop, apareixen però als seients de darrere de l'autobús, no? És una bona imatge de com és la seva poesia. I llavors al final, per mi és més fàcil...
Estrofes, sí, home, va, que els tens aquí al final, ni que sigui, sisplau.
Doncs bé, sí, ara tot està bé, fins i tot per adormir-se com en aquelles nits. Sobtadament, el conductor atura l'autobús de cop, apaga els llums. Un ant acaba de sortir del bosc impenetrable i es planta allà, com mig amenaçant, al bell mig de la carretera. S'acosta en suma al capó calent de l'autobús. imponent, sense banyes, alt com una església, familiar com una casa, o segur com les cases. Una veu d'home ens assegura, totalment inofensiu. Alguns dels passatgers exclamen en veu baixa, com nens petits, suaument, quines bèsties tan grans, i no tenen cap gràcia. Mira, és femella! Prenent-se tot el temps, observa l'autobús de cap a peus, grandiosa, com si fos d'un altre món. Per què? Per què sentim, tots la sentim, aquesta dolça sensació d'alegria? Aquí ja hi passa una cosa que passa, jo crec que sovint, en els poemes de Bishop, que enmig de la quotidianitat més grisa hi ha un moment extraordinari, un moment com de revelació, gairebé podríem
epifania,
dir.
No?
Epifania, sí. Quan tothom, en aquest cas, de cop i volta es queda mirant aquest ant com si volgués dir alguna cosa a l'aparició de l'ant, no? I tothom, aquestes persones que cadascú té la seva vida, estan unides en aquest moment, no? Hi ha com una comunió amb el món, o amb el misteri del món, o amb el misteri de vés a saber on, que apareix aquí, no? Per això també, quan diu prenent-se tot el temps, observa l'autobús de cap a peus, grandiosa, com si fos d'un altre món. Aquí, clar, també en l'original hi ha un adjectiu que demostra una vegada més que l'anglès és tan compacte i això és desesperant per qualsevol traductor de l'anglès.
I quin adjectiu és?
Otherworldly.
Ah, sí.
Clar, el traductor no té més remei, jo crec que aquí molt encertadament, que posar com si fos d'un altre món, perquè és l'únic que pots posar. Sí. Però clar, quantes síl·labes són en català i en canvi en anglès és una sola paraula. Otherworldly. I aquesta comunió sobtada, no?, amb el món o amb el misteri del món a través d'una aparició d'algú que un no espera, doncs jo crec que és un motiu recurrent. En Bishop hi ha un altre poema on passa una cosa semblant però amb un ambient i amb una situació molt diferent, que és una estació de servei, que descriu una gasolinera, no? I dius, ostres, allà no pots dir que hi hagi una gran bellesa, perquè clar, un ant, vulguis que no, és un animal bonic, forma part de la natura i pots tenir un moment de comunió amb la bellesa, però en una estació de servei on només hi ha els tubs aquells, no?, d'omplir els dipòsits dels cotxes, això vols dir que és una gran bellesa?
Hem sentit abans poetitzar un vàter, no?, en termes de... Sí. I el contingut, a més, és del
no, no, vàter, òbviament, no, i això, després de Duchamp...
Això, tot es pot
fer. O després dels quadres de Hopper, no?, en qualsevol benzinera pot ser meravellosa i pot...
Exacte.
Tot el misteri del món pot residir amb una benzinera, no? Bueno, en fi, però ella també té una comunió amb el misteri del món amb una benzinera, no? Acaba el poema dient, algú ens estima a tots, no?, perquè algú ha posat totes aquestes llaunes, algú ha posat aquests nois que estan treballant aquí, bueno, en fi...
Això, jo quan faig Super 95 és exactament el que penso, algú ens estima a tots aquests preus sobretot. Jo volia convidar-vos a una lectura també col·lectiva, perquè jo deia abans la diversitat de formes, en fi, al marge de la prosa poètica i del ratolí, hi ha sextines, hi ha cançons, hi ha una lliçó de geografia també molt bona, és a dir, un poema que comença a la lliçó 6, no?, que diu, què és la geografia? Una descripció de la superfície de la Terra. Què és la Terra? El planeta o el cos en el qual vivim? Quina és la forma de la Terra? Rodona com una pilota. De què està composta la superfície de la Terra? De terra i d'aigua. I continua amb la lliçó 10, és a dir, va experimentar també amb diferents formes poètiques, cosa que també té a veure amb aquesta idea que dèiem de distanciament. I el que sí que... la pàgina 366, jugant amb aquesta idea, una cosa que em venia de gust també, és una estrofa cadascú, un poema que es diu 12 o'clock news, que com el seu nom indica, és, i suposo que també en conseqüència s'ha de llegir, com les notícies de les 12. Llum flexo, com tothom sap, aquesta nit és nit de lluna plena, a la meitat del món. Però aquí la lluna sembla que pengi immòbil en el cel. Fa molt poca llum, podria estar fosa, la visibilitat és pobra. Malgrat tot, intentarem oferir-vos una idea de la disposició de la Terra i la situació actual.
Màquina d'escriure. L'escarpament que s'alça abruptament des de la plana central està en forta penombra. però l'elaborat sistema de terrasses dels seus glacis meridional rellueix dèbilment amb la llum tènua, com escates de peix. Quina feinada tan interminable representen aquestes petites terrasses de formes peculiars. Però d'elles depèn el benestar d'aquest minúscul principat.
Pila de manuscrits. Un lleuger esdeveniment ha tingut lloc al nord-oest fa aproximadament una hora. El sòl que ha quedat exposat sembla ser de pobra qualitat, gairebé blanc, calcari i argilós. Es creu que no hi ha hagut víctimes.
Full mecanografiat. Gairebé just al nord del nostre reconeixement aeri ens informa del descobriment d'un camp gran i rectangular, fins ara desconegut per nosaltres, òbviament fet per l'home. Té unes taques fosques, una pista d'aterratge, un cementiri...
Veus, i continua les notícies de les 12. Si en voleu saber més, a les 13 també tindrem més poemes per Elizabeth Bishop, que fins i tot es podia permetre això, eh? Quina meravella,
sí,
d'anar...
Sí. Clar, hi ha una cosa que no l'hem dit, i és que en el fons la seva obra, tot i que el volum és gruixut, és molt apamable. O sigui, en vida, en realitat, va publicar un centenar de poemes.
Sí, sí.
Alguns són molt llargs i narratius i et demanen un esforç de lectura. No és una cosa immediata, sinó que hi has de dedicar i has de tornar-hi i tal. Però després és veritat que se'n van publicar molts més inèdits, que eren coses que ell havia, alguns publicats en revistes, d'altres que simplement els havia escrit així o mecanografiat i no havien arribat a sortir mai, no? Un d'aquests és Sota la finestra, Ouro Preto, que m'hi ha fet pensar el que llegiu abans, perquè és un altre poema d'aquests, igual que l'autobús o igual que l'estació de servei, és un poema de parar l'orella, i en aquest cas ella està sota la finestra, o sigui, està a la finestra, o ella o la veu narradora, o poètica, està a la finestra, a Ouro Preto, que hi tenien una casa, i aleshores escolta i ho converteix en un poema, no? Les converses són senzilles, sobre menjar, o quan la meva mare es pentina em fa mal. Dones, dones, dones amb els vestits vermells i sandàlies de plàstic que duen els nadons gairebé invisibles, tapats fins dalt de tot amb la calor que fa, els destapen, els baixen i els donen uns glops d'aigua tendrament amb les mans brutes, aquí on abans hi havia una font, aquí on el món s'atura encara, no? I continua. I és molt bonic, és un poema de... Això, molta... Que té una cosa que ella... que crec que ella és molt bona, que és combinar una llengua molt col·loquial, molt directa, molt present, que segurament per això també li agradava molt a Ferreter, no? Que no és una llengua vitricollada i difícil, sinó que sempre és tot molt clar i fins i tot fent servir expressions col·loquials. Recordo que el Com Toivin destaca que ella fa servir molt una expressió que és molt de la zona on ella va créixer, que és heavens. Heavens, que aquí em sembla que ell el fiteu trobeix per Déu meu, potser seria una cosa més caram, saps? Una cosa més senzilla però molt, molt natural, i ella la fa servir. Hi ha un poema on, molt bonic també, que va parlant, explica de Nova Escòtia, que és on va créixer, que el seu oncle havia pintat un quadre, i primer el que fa és descriure aquest quadre del seu oncle, i va explicant i tal, i de cop diu, heavens, si és el lloc on jo vaig créixer. O sigui, és com si se n'adonés en directe mentre està fent el poema, no? Que és, jo crec que part de la gràcia del, o gran part de la gràcia del poema, és aquesta sensació de presència imminent, no? De dir, mira, acaba de passar.
Poeta, meu poeta vagabundo, sei un cattivo esempio per la gente come noi. A fare come te si può scoprire che vivere non è cercare del perché, ma usare la bocca, gli occhi e il cuore.
Qui sóc jo per tallar? Ornella Vanoni, que ens va deixar el mes de novembre. Amb 91 anys i que té aquest monument amb Toquinho i Vinícius, que és un disc meravellós, i que també hi ha aquesta samba per Vinícius, la samba, que també és un gènere musical que a ella, Elizabeth Bishop, li agradava. I l'Olf tenia, parlant de bellesa, un poema ad hoc?
O... Sí. Sí, és un poema que es diu Emborratxa.
Sí, perquè no ho hem comentat i ella li agradava molt veure,
sí, sí.
Però bueno,
sí. També és veritat que tenia alguns traumes, perquè ara el Jordi ha fet referència a un tiet d'ella en va abusar, i a més amb unes característiques de sadisme especialment recargolat durant la seva infantesa, de manera que pobra senyora Elizabeth Bishop, realment. Emborratxa és un poema llarg i l'escurçaré una mica a la manera de la Xènia. Quan tenia 3 anys vaig veure l'incendi de Salem. Va cremar tota la nit, o així m'ho va semblar llavors, i jo m'estava al meu llitet i veia com cremava. Vaig sentir sorpresa, no por, però sorpresa. Pot ser l'emoció més important de la meva infantesa. principal. Tenia una set terrible, però la mama no em va sentir com la cridava. Fora, a la gespa, ella i uns veïns estaven repartint cafè. Vaig recollir unes mitges llargues de senyora, negres, de cotó. Curiositat. La mare em va dir bruscament: «Deixa-ho!» Ho recordo clarament. Clarament. Però des d'aquell dia, aquell reny, aquella nit, aquell dia, aquell reny, he patit una set anormal. Juro que és veritat. I quan tenia 20 o 21 anys havia començat a beure i beure, mai en tinc prou. I, com deveu haver notat, ara estic mig borratxa. I tot el que us dic pot ser una mentida.
Sí, malgrat que en aquest cas no només no va ser-ho, sinó que efectivament en termes de malaltia es va manifestar durant molts anys, va fer teràpia i rehabilitació diverses vegades, però sempre...
Va espatllar les relacions de parella.
Aquest poema, per exemple, jo ho he llegit que en realitat està inacabat, bueno, es veu, no?, que hi ha alguns versos que estan com... Hi ha variants, no? Ella mateixa no va acabar de decidir quina era la variant definitiva de cada vers... I jo he llegit que això també era una resposta a un poema de Robert Lowell. Ell tenia un poema que era The Drinker i ella fa The Drunkard.
O sigui, el bebedor i la borratxa, no?
Exacte, el bebedor i la borratxa. Però que ella el va descartar, o sigui, i va estar treballant durant molt de temps, però després el va abandonar. O sigui, no és que no l'hagués acabat perquè no tenia temps, sinó, o perquè va morir, sinó perquè el va deixar, el va abandonar, perquè havia decidit que era... perquè tenia un missatge massa explícit, no? És veritat que allò que dèiem que ella en realitat és una presència molt molt esquerpa, no? En els seus poemes, o el seu jo biogràfic és molt esquerp. Llavors aquí hi ha una confessió massa explícita.
És molt confessional, però com que al final també diu potser us estic dient una mentida, li dona la volta, no?
Sí, sí, però això em fa pensar també, el Jordi abans citava Ferreter. Clar, també entenc, no?, que siguin poetes a fins, però no només pel tema de l'alcohol, sí, no? Sí. Que seria una manera molt, molt cínica i molt banal d'ajuntar-los, sinó perquè Ferreter també va descartar alguns dels seus poemes més explícits, allà on el missatge es veu d'una manera molt clara i on hi ha una mena de jo molt, molt diàfan. Mm-hmm. Aquells poemes que Ferreter els va descartar. A mi m'agraden, precisament perquè a vegades m'agradaria que Ferreter s'entengués una mica millor, però entenc que a ell no li agradessin. No? Llavors, també és interessant veure aquests poemes inacabats. Jo portava també un llibre que és interessant, important, no?, la trajectòria d'Elizabeth Bishop, que és una antologia de poesia brasilera que ella va fer l'any 73 juntament amb una altra persona, Emmanuel Brazil, que era novel·lista. Doncs van fer una selecció dels poetes brasilers del segle XX, els que ells consideraven els més importants i els millors, i a Basso Rotto podem trobar aquesta antologia, que passa que, clar, és un altre llibre. El llibre original són poemes en portuguès, en l'original portuguès, amb traduccions de Bishop i d'altres poetes que ella va implicar en aquesta feina, entre els quals hi ha, per exemple, Mark Strand, a qui heu citat abans, i James Merrill, i molta gent molt important, i Richard Wilbur, bueno, poetes importants. I llavors, en canvi, l'edició de Basso Rotto és... són els originals portuguesos i al costat la traducció al castellà feta
clar,
per altres traductors.
Es perd la traducció de la Bishop.
Es perd la traducció de la Bishop, però hi ha la selecció de la Bishop i hi ha un pròleg que em sembla molt divertit també, sobretot com comença, que diu: poetas y poesía gozan de una alta consideración en Brasil. Entre hombres, el apelativo de poeta es usado a menudo como cumplido apelativo cariñoso, incluso para referirse a los que se dedican a los negocios o a la política. Uno de los poetas brasileños más famosos del siglo XX, Manuel Bandeira, recibió como regalo una plaza de parking delante del edificio donde tenía su apartamento en Río, con una placa esmaltada que decía «poeta». Aunque nunca tuvo coche ni sabía conducir. Cuando ya era bastante anciano, Bandeira dio clases durante algunos años en la Universidad de Brasil, donde se jubiló mucho antes de que hubiesen enseñado el número de años necesario para conseguir la pensión. No obstante, la Cámara de los Diputados votó con una ovación unánime concederle una pensión completa. Y después digo, A los poetas que producen obras después de largos intervalos de silencio se les denomina poetas de años bisiestos. Bandeira editó una antología de poetas bisiestos contemporáneos, mostrando así cómo, aunque su producción pueda ser pequeña, son estimados y no olvidados.
Está bé. Poetas d'anys de traspàs.
És que, esclar, va viure-hi 15 anys a Brasil i, sí, es va empaltar absolutament de la cultura brasilera. Clar, s'ha de saber també que la seva companya, la Lota de Macedo, era una filla d'uns banquers, classe alta, per tal,
culta, arquitecta,
que li havien encarregat el parc de Flamengo a Rio de Janeiro. I això va provocar, doncs, que ella tingués realment un contacte amb la cultura brasilera i que conegués, per exemple, a Clarice Lispector. Mm. De fet, ella tradueix tres contes de Clarice i aconsegueix que es publiquin en revistes americanes. Llavors hi ha una editorial que, gràcies a aquests contactes, perquè ella més n'hi va parlant, amb el Lowell en les cartes n'hi va parlant, i gràcies a aquests contactes li proposen que tradueixi una novel·la, i ella decideix que no, i l'acaba traduint una altra persona. Però és la primera vegada que es tradueix un llibre de la Clarice Lispector a Estats Units. I, curiosament, ella això no li agradava, o sigui, explica, en això ho he resseguit una mica en la biografia de la Clarice que va escriure el Benjamin Moser, amb ella li agradaven els contes, li agradava ella com a persona, van tenir converses, perquè vivien, a més, a Copacabana, a la platja, es veu que vivien al mateix carrer, i per tant es veien de tant en tant, però en canvi no li agradaven les novel·les. Deia que les novel·les de la Clarice Lispector eren massa rebuscades, massa absurdament rebuscades. Aquí també pot haver-hi un problema de comprensió, sí, i en part té raó. Vull dir que jo crec que en realitat li agraden els contes perquè són una mica com els contes de la Clarice Lispector, el de la gallina, per exemple, o el de la dona més petita del món, que el va traduir ella el va traduir a l'anglès. Són contes que podrien ser poemes seus. Sí, hi ha una línia molt semblant. En canvi, les novel·les, quan la Clarice Lispector entra en aquell món d'abstracció absoluta, sí, moltes vegades, doncs, crec que no hi devia connectar tant. No
sé, es devia perdre. Tens encara una...
Sí, si voleu podem tornar-li a sentir la veu, a més amb un motiu feliç. És l'any 76, quan li van donar el Premi Neustadt a Oklahoma, a la Universitat d'Oklahoma. És un premi de gran prestigi, em sembla
que
en diuen.
L'any 76?
Sí, l'any 76.
3 anys abans d'avui.
Exactament, exactament. I això, és un premi que alguns anomenen el Nobel americà, si no m'equivoco.
Miss Bishop, I have the great pleasure to present to you this award, which is sizable and handsome, beautiful, but carries with it, we believe, the high regard of the literary world.
Thank you very much. It is extremely gratifying that after having spent most of my life timorously pecking around the coastlines of the world, I've been given recognition from so many different countries, and also from Norman, Oklahoma, a place so far inland.
Doncs això, qui li dona el premi fa referència a una ploma d'àguila platejada, i ella la van criticar una mica, van trobar que en aquest discurs d'agraïment havia estat massa desmenjada, diguéssim, no? Però això, diu
simplement
que...
Simplement és sincera.
Sí, que després de tants anys,
amunt i avall... Jo crec que també la devia incomodar una mica, això d'haver de fer de personatge públic, no?
Pot ser.
El seu temperament era un altre. Jo també, amb una biografia, he llegit que amb un viatge que va fer amb tren molt llarg pel Brasil, amb la Lota, em sembla, doncs tenien una senyora que seia al seu costat, li van donar conversa i van estar com 2 hores xerrant. Aquella senyora els hi va explicar tota la seva vida. La Bishop estava molt atenta i li feia moltes preguntes, ho volia saber sobretot tot sobre ella, i al final, quan aquella senyora va baixar, la Lota li diu: però tu no li has dit que eres poeta? I la Bishop, espantada: i per què li havia de dir? Clar, vet aquí, o sigui, no m'imagino l'Elizabeth Bishop dient: soc poeta, de cap manera, i això l'honora.
Lullaby, adult and child, sink into their rest. The big ship sinks and dies.
Som-hi amb aquesta cançó de bressol. L'adult i l'infant s'enfonsen i dormen, el gran vaixell s'enfonsa i mor al mar, plom en el seu pit, i continua l'Alabai, la cançó que David Brosa va musicar a partir, o ha musicat a partir de, del poema homònim d'Elizabeth Bishop, que es diu, que comença així, l'Alabai, i és molt bonic, i és a la pàgina 118 d'aquesta antologia, que en realitat és una, vaja, és un recull de la integral de la poesia completa d'Elizabeth Bishop, traducció de Jordi Fiter, edicions del 1984, amb la qual avui hem mirat de repassar una petita part, perquè és ingent en molts sentits, no?, d'aquesta obra tan interessant, i una veu que va saber desmarcar-se de la solemnitat, que no és senzill, no?, amb una via com la que va portar la Bishop, i amb, vaja, i amb gent entusiasta sempre és un plaer. Xènia Iaconova, gràcies.
Gràcies.
Que vagi molt bé, Jordi Puntí.
Que vagi bé, ens veiem a la gasolinera.
Això en un altre context seria una frase amenaçadora, però venint de tu és un regalador. Faltant, fins molt aviat. Rosa Silvent, Núria Ventura i Elizabeth Bishop. Som-hi.
Ciutat Maragda, amb David Guzmán.
Should say you have no sense, don't you mind them, it won't make much difference, so sink into the rest. At sea the big ship sinks and dies, net at its breast. Lullaby, sleep on and on. Toy and pick up the moon. Lullaby, sleep on and on. The war is over soon. Drop that silly, harmless toy and pick up the moon.